Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I un dimecres més rebem l'Anna Belén Jarillo de l'Institut de la Infància perquè ens expliqui algun conte interessant. I ja fa uns dies, quan va venir l'última vegada, ens va recordar, tinc un tema molt especial per tractar, i crec recordar que ens parlava del dol, de la pèrdua, que són temes molt delicats. Anna Belén, molt bon dia.
Bon dia.
I temes tan delicats tractats en contes s'ha de saber fer molt bé, eh?
Per això penso que us agradarà. El més enllà del bosc. Més enllà del bosc. Hi havia una vegada un bosc ple de grans arbres, un riu amb aigua clara i un prat d'herba fresca. Era un lloc molt bonic on els animals del bosc hi vivien feliços. Una tarda jugaven a fet i amagar. Mentre el gran os bru comptava fins a 10, els seus amics corrien a amagar-se. En Rayetes, un alegre os rentador i el seu amic l'Esquirol es van enfilar d'un salt dalt de l'arbre. La veu forta del gran os bru va ressonar del bosc.
8, 9 i 10. Qui no estigui amagat, que s'amagui de veritat.
I va començar a buscar-los. Com que era molt gran, no podia enfilar-se dalt de l'arbre on hi havia els seus amics amagats, que li llançaven pinyes i aguantaven el riure per no ser descoberts.
Ui, 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 qui s'amaga allà dalt? Prova a llançar-me pinyes, que em sortiran nyanyos,
rondinava mentre es tocava el cap. Quan arribava la primavera, el bosc s'omplia d'alegria amb els cants dels ocells i l'herba es cobria de flors de tots colors. Dalt de les muntanyes, el sol fonia la neu i la convertia en aigua clara que el riu recollia. Anem a jugar entre les flors, li deien Rayetes a l'Esquirol. Aleshores, sortien disparats cap al camp de roselles, com els agradava olorar l'herba fresca i sentir la rosada quan es revolcaven. «Què saps fer la tombarella?», preguntava l'Esquirol al seu amic. «I tant, és molt senzill. Mira com em sostinc amb les potes del davant». En Rayetes aixecava les potes del darrere amb força, mentre intentava no caure. De sobte, se sentia un patapaf, i l'Esquirol es petava de riure en veure com el seu amic havia perdut l'equilibri i li sortia el culet entre les flors. A l'estiu, els animals jugaven al riu i en Rayeta se sentia feliç en companyia dels seus amics. Li agradava molt jugar i organitzava jocs divertits, com saltar des de les branques, curses de natació o competicions per passar d'una riba a l'altra. Hi havia un gran tronc que travessava el riu. Allà jugaven a veure qui ja podia creuar sense caure. En Rayetes, que anava el primer, cantava. Si en remui no vull acabar, molta atenció pararé, l'equilibri ha de guardar i del bany em salvaré. Com que anava saltant i reia, de tant en tant relliscava i queia l'aigua. Amb la remullada, els amics que anaven darrere esclataven de riure divertits. Ai, com m'agrada estar ara amb vosaltres, que divertit! Em sento molt feliç de viure aquest bosc tan bonic. Tots estaven contents de poder compartir l'alegria d'aquell moment. Amb la tardor, els dies s'escurçaven. La pluja i el vent tombaven les fulles dels arbres. Al terra s'apilaven boliques muntanyes de fulles de colors, grogues, taronges, vermelles. Era un lloc perfecte per amagar-se, fer tombarelles o senzillament estirar-se a descansar. Quan la tardor ja arribava a la fi i el fred era més intens, tots els animals del bosc començaven els preparatius per passar l'hivern. Us netejaven caus i coves mentre els altres recollien fruits. «Hem d'ajudar-nos els uns als altres», deia feliç en Rayetes mentre recollia pinyes per l'Esquirol. Anaven amunt i avall fins que la feina de tots estava acabada. Si s'ajudaven, la vida del bosc era molt més agradable. Finalment, va arribar l'hivern i també les primeres neus. A poc, el bosc es va cobrir d'un mantell blanc que ho tapava tot. Els animals dormien dins dels seus caus. Les aigües del riu es van glaçar. El bosc va quedar completament silenciós. No es podia veure cap animal enlloc. Cap? Bé, no exactament. El petit Rayetes volia continuar les aventures i es passejava d'un lloc a l'altre mentre buscava amb qui jugar. «Hola, hola! Qui vol venir a patinar sobre el riu?», cridava ben fort per veure si algú el sentia. «Aquí no hi ha ningú, hauré d'anar més lluny!» I mentre buscava companyia, sense adonar-se'n, s'allunyava cada vegada més i més. En Rayetes va buscar amics amb qui jugar durant molta estona, però no va trobar ningú, ja que tots els animals dormien arraulits i tranquils dins dels seus caus. així que va decidir patinar ell sol sobre les aigües glaçades del riu. Quan es va cansar, va fer equilibri sobre els troncs. Amb cada nou joc s'allunyava una mica més i les hores anaven passant fins que es va fer de nit. No va trobar res per menjar i, com que estava molt cansat, es va estirar sobre la neu. A la nit va caure una gran nevada i aquella, sens dubte, va ser una de les nits més fredes de l'hivern. Els floquets de neu anaven caient lentament sobre el bosc silenciós i en Reieta s'havia arraulit com una boleta per no sentir el fred. Dormia tan profundament que no s'adonava que a poc la neu freda el cobria. La neu va caure en silenci durant tota la nit i el fred era cada vegada més intens. Amb el fred de la nit i el cobert de neu, el petit cor d'en Reietes va començar a bategar cada vegada més lent, fins que es va aturar i en Reietes va deixar de respirar. Suaument va morir. Van anar passant els dies d'aquell llarg hivern i quan va deixar de nevar, el sol va fondre la neu. Així va arribar la primavera. El vent i les pluges van deixar sota terra el cos d'en Reietes. La natura, agraïda en rebre'l, va florir en aquell lloc com mai s'havia vist. Les flors van esclatar en mil colors, l'herba va ser més verda que mai i els arbres es van cobrir de fulles i flors. Milers de papallones precioses voletejaven per tot arreu. Aquell indret al bosc, on sota terra hi descansava el cos d'en Reietes, es va convertir en el més bonic de tots. De la mateixa manera que els arbres i les plantes del bosc es despertaven amb la primavera, també els animals que habitaven van començar a obrir els ulls, cadascú al seu temps. Els ocells que havien emigrat en busca de terres més càlides van tornar i ara refilaven i alegraven el bosc amb els seus cants. Els animals del bosc van sortir dels seus refugis i es buscaven els uns als altres. L'últim a sortir va ser el gran os bru, que era el més dormilega. Algú ha vist en Reietes? Però ningú l'havia vist. El van buscar per tot arreu i cadascun dels jocs que sempre jugava, però no va aparèixer. En Reietes havia marxat per sempre. Els animals del bosc estaven tristos, trobaven molt a faltar l'alegre amic. Els hauria agradat que encara fos amb ells, com abans. Malgrat que es tenien els uns als altres, sentien que l'amic, que ja no hi era, havia deixat un buit que ningú podria omplir. «Anem a jugar!», deia el conill, i començaven a jugar, però de seguida es cansaven. De vegades, no tenien ganes de riure ni divertir-se. S'enfadaven per ximpleries, estaven de mal humor, i fins i tot es barallaven. Ells que eren tan bons amics! La vida al bosc havia canviat. Era el mateix joc de sempre, però se sentien diferents. Semblava que el temps s'havia aturat. Els dies passaven i la vida al bosc continuava el seu camí. Un dia, el castor va necessitar reconstruir la presa a causa de la pujada d'aigües. Com que era costum entre ells, van decidir ajudar-lo, ja que calien moltes branques i branquiols. Els animals del bosc van recollir totes les que havia al lloc on vivien, però quan ja no quedaven més, van haver d'allunyar-se per trobar-ne d'altres. De sobte, l'esquirol va arribar fins al lloc florit on, sota terra, descansava el cos d'en Reietes. «Ei, veniu tots, correu! Mira quin lloc més bonic que he trobat!» «Uau, sí que és maco!», van exclamar tots. «En Reietes li hauria agradat molt viure en aquest lloc tan bonic!» Asseguts en aquell lloc, van compartir els records que cadascun d'ells guardava d'en Reietes. «Sempre deia que li agradava molt viure aquí, que aquest bosc era un lloc preciós», va recordar l'esquirol. «Sí, i també deia que la vida al bosc era molt agradable perquè tots ens ajudaven», va dir el castor.
«A mi m'agradava quan creuava el tronc del riu i caia dins de l'aigua», va explicar l'os bru.
I en recordar les remullades, tots plegats van esclafar de riure. Es van quedar a passar la tarda en aquell lloc tan tranquil i meravellós que els portava records dels moments feliços que havien viscut amb aquell amic que ja no hi era. Des d'aquella tarda, el temps ha portat altres primaveres florides, estius calorosos, tardors de preparatius i hiverns nevats i freds. El bosc ha recuperat la vida de sempre. Els animals viuen als mateixos llocs que abans havien compartit amb en Reietes. Creuen el riu sobre el vell tronc, s'enfilen a l'arbre i llencen pinyes, corren pel prat, fan tombarelles i s'ajuden sempre que algú ho necessita. De vegades van junts al lloc florit al bosc i recorden l'amic que ja no hi és. Quan el recorden, somriuen. Ara saben que el seu estimat amic segueix viu en el record que cadascú guarda d'ell, dins del cor. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.
El tema de la mort tractat en aquest conte, més enllà del bosc, en què doncs, es posa de manifest que la mort forma part de la vida i que tot i que hi ha moments en què patim, estem de mal humor, doncs tot torna a lloc i la vida continua.
Sí, sí. Més enllà del bosc, l'Àngels Consuegra, que és l'escriptora d'aquesta història, il·lustra molt bé el que tu comentes, no? Que és el missatge que donem als infants. Bueno, dos molt importants, que quan es parla de la mort no s'ha quedat dormint, no és que està de viatge, sinó que s'ha mort. És una relació física, es para el cor i es mor, que això és important, sempre ho recalquem també des de l'entitat. I per una altra banda, que això que és un cicle de la vida i que té també les seves etapes, que es veu molt bé amb la història, paral·lelament amb les estacions de l'any, no? Que primer doncs, tens la indefensió aquesta de què passa, no? I que no tens ganes de jugar, de fer res, però que després amb el pas del temps ets capaç de quedar-te amb la part bona, que és el record que t'és ara estimat.
Un conte per parlar del dol, de la pèrdua, que també està il·lustrat
per Mari Carmen Fortuño, i a més les il·lustracions acompanyen molt bé a cada pas, tant les estacions, no?, com a l'estat d'ànim dels personatges.
Més enllà del bosc, de l'editorial
Coma Negra.
Molt bé, doncs no sé si hem d'afegir algun comentari més al respecte d'aquesta història.
Bé, doncs sí que a vegades ho parlem, no? Important de parlar del dol o tenir la presència de lo que és la mort sempre. No
amagar-ho.
Exacte, no amagar-ho, perquè després arriba el moment de que el nen al seu voltant doncs, té aquesta circumstància, i llavors no és el moment de portar el llibre, potser, no? Sinó d'acompanyar, d'estimar i de reolir. Però per tenir un llibre doncs, a casa o llegir un dia a la biblioteca o tenir-lo a l'aula, aquest tipus de llibres són perfectes, perquè pots parlar del tema i del què passa, no? Encara que no et passi a tu, sinó a un company o algun familiar, què passa quan algú s'ha mort, que és part de la vida.
Molt bé. Doncs Ana Belén Jarillo, de l'Institut de la Infància, un conte més a la secció de literatura infantil dels dimecres. T'esperem d'aquí un parell de setmanes.
Molt bé, moltes gràcies, Carme.
Bon dia.
Adéu.
Sant Cugat a fons.